l'Info Migdia.
Molt bon dia, comencem Info Migdia. Avui és dilluns 7 de maig del 2018 i avui ens fem ressò d'una iniciativa ciutadana per acabar amb la mala imatge i les males olors dels orins dels gossos al carrer. Els veïns de Sant Joan fa setmanes que deixen garrafes d'aigua plena a les seves façanes i això té un efecte rebuig entre els animals. Sembla doncs que els resultats que n'han tingut són més que positius. Us ho expliquem ara mateix. Com sempre, ens presentem abans, ens parlem Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri. Avancem continguts en titulars. Els veïns i també els propietaris de les botigues del carrer Sant Joan asseguren que s'ha reduït els orins dels gossos en un 80%, que abans havien de netejar el carrer fins a 7 vegades al dia i ara només ho han de fer un parell de cops per setmana.
Tot i l'efectivitat d'aquesta iniciativa, els veïns demanen solucions a l'Ajuntament. Afirmen que una ciutat que viu del turisme, com és el cas de Calella, no pot permetre's la mala imatge que donen els orins de les mascotes al carrer.
Els alumnes de l'Escola Pia també reflexionen sobre el paper transformador de les dones en la història. És el lema de la quinzena solidària 2018 que va començar el passat cap de setmana amb una exposició fotogràfica.
Que es pot visitar a la Biblioteca Municipal. És una exposició que recull el testimoni de diverses dones immigrades que han obert negoci al barri de Cerdanyola de Mataró.
Avui també parlarem del servei d'assessorament del projecte de mobilitat internacional per joves del Consell Comarcal del Maresme, un projecte del qual l'Ajuntament de Calella en forma part.
Avui serà l'Info Migdia la tècnica de joventut del Consell Comarcal del Maresme, Nati Pubill.
I en esports, d'aquí a concretament 13 dies es donarà el tret de sortida des de Calella al 70.3 Barcelona, el triatló de mitja distància que comptarà amb la participació de 3.000 esportistes.
Dels quals més d'un 30% són espanyols, segons les dades que ha facilitat l'organització. El gallec Javier Gómez Noia serà un dels grans aspirants a fer-se amb la victòria a Calella, que repeteix participació a casa, no, a casa nostra, on anys enrere ja va proclamar-se campió, quan la prova tenia la marca Challenge.
Una i 33, els veïns i els propietaris de comerços del carrer Sant Joan, el tram comprès entre Església i Jovara, han decidit posar garrafes d'aigua al costat de les seves portes per evitar els orins dels gossos. Van començar els veïns d'alguns edificis i, veient que funcionava, es va anar extenent i afegint altres ciutadans que viuen o tenen la seva botiga situada a la zona. Asseguren que durant el mes que porten les garrafes al carrer s'han reduït, Andrea, en un 80% els orins de les mascotes.
L'Emília és una de les veïnes del carrer Sant Joan qui ha explicat que el contingut de les garrafes és només aigua de l'aixeta. També ha demanat que es trobin solucions, una petició a la qual s'han sumat més veïns perquè afirmen que una ciutat que viu del turisme no s'ho pot permetre.
Cuando ven las garrafas ya no se mean, no tienen nada, es agua del grifo y ya está, porque yo misma he puesto estas cuatro, y como yo, pues todos los demás de los vecinos, porque todos los perros pasan por esta calle, y es una vergüenza tal como está la calle, de los pipis de los perros, de la mierda de los perros, y le dices algo a las personas con educación y te contestan muy mal, y entonces esto tienen que darle una solución, alcaldesa de Calella o quien sea que pongan a alguien aquí que esto lo vigilen, porque es que todos los perros de Calella pasan por esta calle, todos. Y aquí en la esquina está todo hecho un asco, el paseo está igual, es una vergüenza cómo está esto.
Els propietaris dels establiments comercials han lloat l'eficàcia d'aquesta iniciativa que ha comportat una reducció dràstica dels orins dels gossos. Asseguren que si abans havien de tirar aigua al carrer 7 vegades al dia per netejar-lo, ara només ho han de fer 2 cops. També han explicat que els turistes s'han mostrat encuriosits per la presència de les garrafes al carrer.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
La psicòloga calellenca Núria Tortós ha analitzat la conducta de la víctima del cas La Manada. Ho ha fet avui al programa La Ciutat, on ha posat de relleu les conseqüències psicològiques i possiblement també físiques a les que s'enfronten totes les dones que són víctimes d'abusos i agressions sexuals. I no per un temps curt, diu Tortós, sinó que les seqüeles poden allargar-se quan s'han de rememorar els fets, si es presenta denúncia i s'entra en un procés judicial, com seria l'anomenat cas La Manada, que va tenir lloc, recordem-ho, durant els Sanfermins del 2016 i del qual ara se n'ha dictat sentència, que no és ferma. Una sentència que condemna els 5 acusats a 9 anys de presó per un delicte d'abús sexual continuat a una noia de 18 anys. El tribunal considera que no hi va haver violació perquè no s'ha pogut acreditar que els acusats exercissin violència ni tampoc intimidació.
I es remeten a la conducta que va tenir la víctima durant els fets. Es va quedar immòbil i sembla, pel que ha transcendit, que no va oposar resistència als 5 homes que van penetrar-la. La psicòloga calellenca Núria Tortós ha explicat avui al programa La Ciutat que aquesta conducta no significa que hi hagi el consentiment de la víctima. És la resposta adaptativa a una situació de perill vital.
Quan una persona es troba amb una situació de perill greu que pot veure's amenaçada la seva vida, es dona una resposta, la por fa venir una resposta que consisteix en una immobilització i és una resposta adaptativa que tenim nosaltres i tenim els ratolinets que s'ha provat en el laboratori en situacions de perill greu i la majoria dels animals. Llavors és lògic que ella se quedés immòbil, no és tot el que se diu per justificar l'agressió.
I en relació als agressors, Tortós ha aclarit que no hi ha un perfil únic del violador i que no sempre hi ha al darrere una malaltia o trastorn mental. Amb tot, n'apunta algunes característiques comunes i el fet d'haver crescut en un entorn marcat amb marcat caràcter patriarcal.
El que es busca no és tant la gratificació sexual, sinó l'exercici del poder i la dominació. A vegades són persones que tenen sentiments d'inferioritat i necessiten com reafirmar-se dominant. Sí que té que veure la cultura on has tingut, on has crescut, una cultura patriarcal i que se mira sempre que hi ha, que hi ha la dominació de l'home enfront de la dona, la superioritat de l'home enfront de la dona i actituds més masclistes. I anem sumant, són persones amb poca capacitat d'empatia en general.
La psicòloga ha assenyalat que l'índex de rehabilitació dels violadors que han rebut tractament gràcies al sistema penitenciari no passa del 30%.
Canviem de qüestió. Frente al Espejo és l'exposició fotogràfica de la mataronina Sílvia Llanto que ha encetat la programació de la quinzena solidària de Calella. Es va inaugurar dissabte i es podrà visitar fins al 17 de maig a la Biblioteca Municipal. Hi participen diverses dones immigrades que han dut a terme i amb èxit els seus propis projectes d'emprenedoria al barri de Cerdanyola de Mataró.
La comissària de l'exposició comentava a micròfons de Ràdio Calella Televisió alguns dels casos que recull a l'exposició. Per exemple, el d'una jove dominicana que regenta una perruqueria especialitzada en cabell africà. Escoltem Sílvia Llanto.
He notado que las mujeres emprendedoras inmigrantes, emprendemos de acuerdo a lo que sabemos y entonces muchas de ellas se dedican al mundo de la peluquería y de la belleza. Entonces una de ellas que es Yulisa, que ahí la encontrarán ahí, Yulisa es la está ahí, es dominicana, ella fue una de las primeras, vino las primeras migraciones dominicanos, ella vino muy jovencita aquí a Cataluña, y entonces ella, como ustedes pueden ver ahí, verán en las fotos, tiene el cabello afro, ¿no? Como una dominicana, es bellísima, y ella estaba estudiando aquí en la ESO y se dio cuenta de que no había peluquerías para su pelo, o sea que nadie sabía peinar su pelo, y entonces ella vio ahí algo, dijo, yo tengo que poner una peluquería.
Una oportunitat de negoci com el que va veure l'actual propietària d'una botiga d'antiguitats del barri de Rocafonda. El va posar en marxa una immigrant brasilera afeccionada a col·leccionar objectes de segona mà.
Fátima me dice, yo tenía un dinero, y ese dinero que tenía era dos opciones, o irme a Brasil, está en paro, a ver a la familia, o quedarme aquí y poner la tienda. Y se arriesgó a poner la tienda, fue la primera tiendecita de segunda mano, ¿no? De cosas de antiguas, de la tendita vintage en el barrio de Cerdanyola.
Frente a l'Espejo també recull l'experiència de dues immigrants senegaleses que es van conèixer per mitjà de les xarxes socials. Les dues tenien una necessitat compartida que van resoldre obrint fa 3 anys una botiga de roba.
Y su sueño era tener un propio negocio que les permitiera estar con sus niños. Y se encontraron y dijeron, ¿por qué no nos juntamos? Un día se citaron, se vieron, mujeres jóvenes de 25 a 30 años, nada más, ¿eh? Y todas con sus trajes tradicionales, ellas son musulmanas y practicantes. Y bueno, se atrevieron y formaron su tiendita de ropa ¿no? que extraen de sus países de origen y también con complementos.
La comissària de l'exposició de la Quinzena Solidària de Calella ha posat en valor l'aposta que fan les dones immigrades per integrar-se i ser útils també a les seves compatriotes i a la societat que els acull.
Veo en ellas mucha espiritualidad, o sea, comparten mucho. Y yo creo que los espacios donde ellas trabajan son realmente espacios de encuentro, donde realmente vivimos lo que es la integración. Integración real, que dicen política de integración, pues en esos espacios realmente se integra la gente, ¿no? Porque no solamente entra en sus países de origen, sino también en transnacionales.
La inauguració de l'exposició es va acompanyar de la presentació del projecte Dones pel Futur, que fomenta l'emprenedoria de dones que es troben en situació de vulnerabilitat com una opció per tenir autonomia econòmica.
Doncs tot això direm que l'Escola Pia de Calella també se suma al motiu de celebració de la Quinzena Solidària d'aquest any, que porta per lema Les dones també movem el món, sobre doncs, el paper transcendental, també transformador, que diverses dones han tingut al llarg de la història. En podem parlar amb una de les mestres de l'Escola Pia, amb Laura Deloyo, la tenim ara en directe. Bon dia, Laura.
Molt bon dia.
Sempre agafeu els continguts d'aquesta quinzena solidària i els incorporeu als continguts que feu dins l'aula?
Aquest any és el primer any. Sí que és veritat que des de l'Escola Pia treballem, hi ha un àmbit que és el pastoral i que sí que intentem fer coses solidàries, com per exemple recollida d'aliments per Càritas, però aquest és el primer any que treballem a partir de la quinzena solidària.
I què és el que us ha portat a fer-ho, el tema de les dones?
El fet de conèixer que hi ha la quinzena, perquè hi ha una fundació d'educació escola solidària que forma part del moviment d'Escola Pia Catalunya, llavors hem començat a formar part del Consell de Solidaritat i com que comencem a formar-hi part hem cregut que seria una bona manera d'implicar-nos en un moviment tan interessant com les dones també movem el món.
Com adapteu doncs, el fet aquest de parlar, de reflexionar sobre el paper transformador que han tingut les dones al llarg de la història a les edats no?, que tenen els vostres alumnes? Com ho feu?
Sí, doncs a cicle inicial, que seria primer i segon de primària, el que fem és una lectura del llapis màgic de la Malala, que és la història de la Malala Yousafzai, i com ella va aconseguir, i va ser una veu molt important per les noies del Pakistan, l'educació de les noies. Llavors també és per enfocar la comparació de, aquí els nens i les nenes van a l'escola, però en altres països les nenes tenen menys accés a l'escola. I per fer-los veure que no tothom té els mateixos drets que ells arreu del món, que no hauria de ser així, però per fer-los veure que no tothom té els mateixos drets.
El llapis màgic de la Malala és el conte, oi?
Exacte.
Això per als més petits, no, Laura? Seria?
Sí.
Llavors, a mesura que es van fent grans, els doneu a conèixer biografies de dones destacades de la història, com per exemple quines? Fes-nos en una pinzellada d'algunes d'elles.
Doncs, per exemple, la Rosa Parks i la Nina Simeone, que des del nostre punt de vista com a escola creiem que és molt important la igualtat també de races, no? Llavors, una mica enfocar el fet de les persones negres i com han hagut de lluitar per aconseguir una igualtat de drets, tant sigui a partir de l'art, que en aquest cas la Nina Simeone és la música, com a activista la Rosa Parks. Llavors, també treballem altres dones, com per exemple la de Lovelace, que és una dona matemàtica molt important, i també per trencar una mica amb els estereotips aquests que els homes són de ciències i les dones són més de lletres, no? Per fer veure també els alumnes que en el futur seran el futur de la societat, doncs per fer-los veure que encara que siguis una noia, tu també pots estudiar enginyeria, també pots fer mates i també pots fer ciències.
Unes biografies que són tan sorprenents i que destaquen tant que fins i tot de la seva vida se n'han fet pel·lícules. No sé si aprofiteu també les pel·lícules per apropar als joves aquestes lluites no?, que van tenir, per exemple, Rosa Parks i Ada Lovelace.
En principi fem aquestes lectures, que és com ho fem servir com a bons dies i després fem una petita reflexió. Durant aquestes dues setmanes, a cada classe es treballaran quatre lectures de dones importants. Llavors, com a escola ja treballem de diferents maneres a la qüestió del gènere, com per exemple al cicle superior, a l'Escola Pia es treballa a partir de Sumem, doncs hem treballat el fet d'una persona transsexual i com ells, com alumnes, han d'actuar en el cas que es trobi una persona transsexual al carrer, a l'aula o en el seu lloc de treball en un futur.
Tot just heu començat aquesta setmana, llavors, entenc, Laura.
Exacte, això mateix.
A desenvolupar els continguts sí. d'aquesta quinzena solidària a l'aula. Vosaltres, a les escoles, que també teniu doncs, com a funció, no sé si adquirida darrerament amb un major pes, el fet aquest de fomentar la igualtat, tenint en compte, doncs, per exemple, en termes d'igualtat de gènere, no? Sabem que, sobretot en edats molt, molt primerenques, entre adolescents, ja es tornen a veure doncs, estereotips de domini entre nois i noies.
Sí, és ben bé que, que des de l'escola, sempre quan treballem qualsevol cosa, s'intenta que tant els nois com les noies segueixin un mateix camí i un mateix patró, no? Perquè, per no caure en estereotips. I tot l'equip de mestres estem pròpiament formats a partir dels nostres estudis per ajudar i per veure i per intentar encaminar el fet aquest de que tant nois com noies poden arribar a fer el mateix. I això es troba en situacions del dia a dia a l'aula. Com, per exemple, si algú a classe ha d'agafar alguna cosa que tingui pes, no has de dir només un noi, perquè representa que fa anys sempre dirien un noi, no? Perquè representa que és la persona que té força. Però, per exemple, a la meva aula tinc nenes esportistes que fan atletisme, que fan natació. Llavors, aquestes nenes també ho poden fer. Llavors, una mica trencar amb això, no?
Trencar amb aquests estereotips que es mantenen encara sí. molt presents avui a la societat i també a dins les escoles. Avui hem parlat amb Laura Deloyo de l'Escola Pia de Calella perquè és un dels centres que se sumen a la celebració de la quinzena solidària d'enguany. Tot just avui han arrencat amb, aquestes, doncs, amb aquests continguts que tenen a veure amb el paper transformador de les dones. Si et sembla, Laura, ens emplacem d'aquí a 15 dies per fer una valoració de com ha anat.
Fantàstic.
Molt bé. Moltíssimes gràcies.
Moltes
fins una altra.
A vosaltres. Adéu.
57.9 FM. Creu Roja diu sí, Peugeot diu sí. I tu, digues sí al manteniment del teu Peugeot amb lubricant total per només 159 euros i emporta't un bitllet del sorteig de l'or de Creu Roja. Consulta'n les condicions a Peugeot.es. Servei postvenda Peugeot. Keep the emotion.
Peugeot Pineda Autoteller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93 767 1784 i a la web autotallersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme.
facebook.com/Radio Calella Twitter @Radio Calella TV
L'Ajuntament de Calella ha renovat el contracte amb el Consell Comarcal del Maresme per seguir oferint als joves d'aquí de la ciutat el servei d'assessorament del projecte de mobilitat internacional per fer estades a l'estranger, ja sigui per estudiar o fer pràctiques, per treballar o per participar també en projectes juvenils. Fa ben poc justament es presentava a Mataró una exposició gràfica que recull les experiències personals de 8 joves del Maresme, una mostra que es veurà també properament a Pineda i a Tordera. La Nati Pubill és la tècnica de joventut del Consell Comarcal del Maresme. La podem saludar ara mateix. Bon dia, Nati.
Hola, bon dia.
Suposo que deveu tenir cada cop més feina amb aquest programa, perquè la sensació que tenim és que els joves han de viatjar, han de conèixer món, aprendre, ja sigui amb estudis o bé treballant per adquirir noves competències. Aquest és l'entorn en el que ens situem ara mateix.
Sí, doncs efectivament, el que es tracta és de facilitar que els joves puguin accedir a tots els recursos que principalment s'organitzen des de la Comissió Europea perquè puguin tenir una experiència en un altre país i de fet, tal com tu dius, això facilita que els joves puguin adquirir noves competències, puguin tenir una ment més oberta, entendre millor situacions de persones migrants, tenir una altra visió i ser més tolerants a nivell intercultural, que és el que en definitiva pretenem fomentar a través del Servei de Mobilitat Internacional.
Aquest servei presencialment està a Mataró?
Aquest servei presencialment el tenim distribuït arreu de tota la comarca per facilitar l'accés dels joves als diferents municipis. En el servei hi participen 24 ajuntaments i tenim 4 punts d'assessoria presencial. Un a l'Alt Maresme, a Pineda, on està tots el primer dijous i el tercer dijous de cada mes, a Can Jalpí i al Centre Cívic de Poble Nou, respectivament, a Mataró, a Vilassar de Mar i al Masnou.
Per exemple, ens posem en diferents casos, no? Per exemple, el d'un jove que, per exemple, ha acabat la universitat, els seus estudis superiors, i diu, jo vull ampliar els meus coneixements formatius a l'estranger. Us arriben casos d'aquests, i què és el primer consell que els doneu?
Bueno, de fet, bàsicament, el primer consell és tenir clar el motiu pel qual es vol fer l'estada i què vols aconseguir de l'estada. A nivell personal, a nivell de coneixements, de competències, tenim moltes consultes inicialment que estan vinculades amb un tema d'estudis, d'ampliar estudis com és el cas que tu has posat, o a nivell laboral. Però també és cert que hi ha altre tipus de recursos, com les experiències de voluntariat, que sovint la gent no coneix, i són experiències molt vàlides que permeten tant poder aconseguir aquesta formació addicional o poder adquirir competències que també podem adquirir en l'àmbit laboral.
Vosaltres gestioneu ofertes que us arribin, per exemple?
Nosaltres tenim contacte...
De mobilitat, sí.
Sí, nosaltres a gestionar directament tenim pocs partners, som un servei d'informació i orientació, i el que sí que tenim és molts de contactes amb entitats que promouen directament projectes per marxar a l'estranger, siguin de voluntariat, siguin de formació o de treball, o pràctiques, que també és un dels àmbits que se sol demanar. Llavors, nosaltres el que facilitem és que els joves puguin entrar en contacte amb aquestes entitats i que coneguin els programes que aquestes entitats desenvolupen. De manera pròpia, som entitat d'enviament del Servei de Voluntariat Europeu i en aquest cas sí que gestionem directament el programa d'enviament amb un partner que tenim a Eslovènia.
I qui fan els joves de voluntaris allà?
En allà, doncs, el nostre partner és un ajuntament, que es diu Korsko, d'una ciutat del voltant de 20.000 habitants, i els serveis de voluntariat s'ubiquen en el casal de joves, per dir-ho d'alguna manera, del municipi, i en allà doncs els voluntaris participen fent tasques de dinamització i educació a infants i joves i col·laborant amb les entitats del municipi i amb les activitats de dinamització, sobretot a través de la cultura urbana i les arts audiovisuals, que és com l'especialitat que té aquest centre.
S'exigeix un mínim de coneixement de llengua estrangera, d'anglès, suposo que deu ser ara mateix la llengua comuna per parlar, per exemple, en aquest projecte de voluntariat?
Sí. S'exigeix que puguis comunicar-te, no s'exigeix que tinguis una titulació al B1, al B2 o al FERS, que seria l'equivalent, sinó que tinguis capacitat de poder-te comunicar i entendre amb la gent del teu voltant, perquè si no és complicat. Llavors, un dels aspectes que es treballa a l'assessoria quan un jove o una jove s'adreça perquè vol fer una estada també és poder valorar en relació al nivell d'idioma quins són els països que potser s'escauen més en funció d'aquest nivell.
Recomanem, Nati, sobretot a aquells joves que estan valorant ara la possibilitat de fer maletes i tenir aquesta experiència també de marxar a l'estranger, el vostre butlletí mensual de mobilitat internacional que es pot trobar en línia.
Exacte.
L'he publicat aquest mes d'abril i els continguts... Faig una petita lectura del que és una mica la guia, no?, d'aquest butlletí, per exemple, la xerrada que es van fer sobre els camps de treballs internacionals en el marc d'aquest àmbit de voluntariat que tu comentaves. Una visió d'una maresmenca que va viatjar a Hongria. També ofertes per participar en programa de teatre sobre intercanvi internacional a Catalunya i beques. Ostres, aquest apartat de beques jo suposo que resulta el més interessant perquè comentaves Europa és la que subvenciona en major grau aquests projectes.
A través del programa Erasmus Plus principalment és on s'aglutinen tots els programes que afavoreixen la mobilitat dels joves dins de la Unió Europea. Però també hi ha d'altres, en el cas de les beques, moltes de les que es publiquen també provenen d'altres institucions privades o d'algun altre país que està fora de la Unió Europea. Llavors intentem reflectir una diversitat de propostes per per visualitzar la riquesa que hi ha. Evidentment, no totes les que tenim a l'abast les publiquem al butlletí, perquè és que si no seria inabastable, però cada mes es publica, tal com tu has comentat una mica, aquest esquema. S'intenta visualitzar totes les accions que es fan des dels diferents municipis i entitats de la comarca que ens arribin, que som coneixedors i que hem pogut contrastar, perquè es vegi que al Maresme doncs, es promouen accions vinculades a la mobilitat dels joves a nivell internacional. Sempre hi ha una experiència, això ja és des dels inicis del butlletí, de visualitzar l'experiència d'algun o alguna jove de la comarca que ha fet una estada a l'estranger. I aquí també s'intenta mostrar diversitat de països, diversitat de programes i pràctiques que s'hagin pogut fer. I després es visualitza aquest recull d'ofertes, entre cometes, de voluntariat, d'intercanvis, de beques, d'ofertes de feina, de pràctiques que ens arriben en el servei.
Mm-hmm. Com per exemple una oferta aquesta del procés de selecció que es fa per treballar a Disneyland París. És una dels continguts d'aquest butlletí mensual del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme, del qual hem volgut parlar avui a l'Info Migdia, aprofitant doncs que l'Ajuntament de Calella acordat fer el pagament dels 1.050 euros anuals perquè el servei, aquest servei se segueixi prestant aquí a la ciutat. Agraïm especialment a la Nati Pubill, la tècnica de joventut del Consell Comarcal del Maresme, que ens n'hagi volgut fer també 4 apunts més avui. Gràcies, Nati.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I en esport, repàs als marcadors d'aquest passat cap de setmana de competició. El club de futbol Calella que va aconseguir un empat que el situa a 3 punts de la salvació.
Els de Jordi Cantano van empatar a 0 al camp del Sant Vicentí, quarta jornada dels calellencs sense perdre. Amb els resultats de la jornada, els calellencs estan a 3 punts de la salvació.
El club bàsquet Calella Fundació Miquel Valls que fa un nou pas endavant i guanya contra el Tordera.
Un partit amb dues cares, una primera meitat molt igualada i una segona on el Calella va posar la directa i va posar el 75-65 final al marcador. La nota negativa del partit la va protagonitzar Didac Hernández amb una lesió al turmell. Va patir una luxació que ell mateix es va col·locar el peu al lloc.
I contundent derrota de les noies del Club Bàsquet Calella a pista del líder.
Les calellenques van perdre 66-39 a la pista del Tordera. El partit anava prou bé fins al tercer període que va acabar amb un resultat de 36-30 en contra. L'últim període va estar un desastre amb un parcial de 39 favorable al Tordera.
La Unió Esportiva Handbol Calella que ha passat de ronda a la Copa.
Els de Salva Puig van signar un magnífic partit contra el Sant Martí, en el que van guanyar per 36-30. Aquesta victòria, juntament amb l'empat que va aconseguir fa dues setmanes contra el Poblenou, classifica els nostres per la propera ronda a la Copa.
Quarta victòria seguida de les noies de l'Escola Pia Calella.
Impressionant final de Lliga de les calellenques que van sumar una nova victòria per 3-16-0 contra el Santpedor. Un altre cop el servei i el joc associatiu van ser la clau per assolir el quart triomf consecutiu.
I el Tri CBM, que ha estrenat boxes pel seu material, estan situats a la zona de l'antic escorxador al costat de la piscina del Club Natació Calella.
La festa va començar ahir al matí amb un triatló social i va finalitzar amb una barbacoa per tota la gent del club de la nostra ciutat.
I a tot això, aprofitant doncs, que el Tri CBM ha estrenat boxes, equip que competirà al 70.3 Barcelona, direm que les inscripcions per a aquesta prova estan tancades des de fa mesos. És la prova de mitja distància amb més participació de la península, amb un augment més que notable de triatletes espanyols.
Ha augmentat en un 32% la participació espanyola al 70.3 Barcelona, que comptarà amb 685 triatletes aquest 2018 en relació als 519 de l'any passat. La prova superarà els 3.000 participants que completaran els 3 segments del triatló, llançant-se primer a l'aigua Calella per cobrir els 1.900 metres de natació, per després fer 90 quilòmetres en bicicleta per un circuit de muntanya que arribarà al Montseny i acabar amb la mitja marató, 21 quilòmetres de cursa a peu fent voltes per un circuit entre Calella i Pineda de Mar.
Javier Gómez Noia, que serà el 70.3 Barcelona. Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
El temps.
Net i Polit us ofereix el temps.
La previsió amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. Avui la situació meteorològica serà molt semblant a la d'ahir. Aquest matí, risc d'alguns ruixats de cara a aquest migdia i la tarda tindrem més estones amb sol i desapareixerà la possibilitat de precipitacions. Tot això amb unes temperatures que continuen molt suaus, vents fluixos i situació marítima que continuarà tranquil·la a tota la costa maresmenca. Pel que fa A les temperatures continuaran molt suaus. Demà baixen una mica, un nou dia amb risc d'alguns rugats. De cara a dimecres, el temps s'estabilitzarà, tindrem més estones amb sol i les temperatures al centre del dia seran una mica més altes.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Tenim temps per dir-los adeu i fins demà a les notícies en xarxa.